Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Divendres 27 de febrer, a punt d'acabar el segon mes de l'any i amb la mirada ja posada amb tot el que ofereix en març. Dia de la dona, falles, canvi d'hora, canvi d'estació i més coses que aniran eixint. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Els ajuntaments de Dénia i Oliva reforcen el tancament del pont del Tonyinero. Tot i que la prohibició de pas era total, el cert és que persones i bicicletes han continuat transitant la infraestructura des que es va tallar el trànsit el passat mes de desembre. És per això que els dos consistoris han pres la decisió de posar blocs de formigó per evitar possibles danys personals en passar per este pont. El veïnat, per la seva banda, continua demanant una reobertura ràpida perquè el seu tancament suposa haver de fer 16 quilòmetres de més cada vegada que es vol anar a l'altra banda, quan a peu s'han de salvar només 10 metres. Més de 40 persones coneixeran este dissabte el dinamisme de la Marjal en el 50è aniversari de l'ecologisme valencià, una iniciativa que va partir l'any passat d'un grup de persones vinculades des de ja fa anys a l'ecologisme valencià que, tot i admetre que no té una data de naixement exacta, la van determinar en el 1975. Des de maig de 2025 han programat diverses activitats per a celebrar-ho i este dissabte eixa celebració arriba a Pego. Visitaran el Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva de la mà del president de Pego Viu. I és que, diu un dels promotors, el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València, Artemi Cerdà, que és important que algú del terreny te l'explique. Així ho explicava al programa Pego, París i Londres el 18 de desembre de 2025.
El que intentem fer en les sides de camp, en les visites, en les excursions, jo li dic treball de camp perquè és part d'un mètode que utilitzem, no?, per a dependre més, és veure el que tenim en els llibres però veure-ho reflexat en la realitat. Si volem explicar com se forma la planura al·luvial, com els sediments que porta un riu van guanyar el terreny a la mar, bueno, anem a la ribera i fem una ruta caminant per Polinyà o per la zona propera a Cullera, no?, incluint Sueca o Fortaleny. Si volem veure com s'erosionen les muntanyes, pues fem misses visites que com farem en el dia de demà, que anem al massís del Caroig, i veurem terres degradades per incendis forestals, per pastoreig ancestral. Tot el que volem fer sempre és veure-ho en el camp. Quan parlem del País Valencià, un país són dues coses, la gent i el substracte, no?, que és el territori. Des d'anar a veure una muntanya, per a mi no és la visió geogràfica. Té que haver gent que viu en la muntanya o que ha viscut en la muntanya que ens ho conte també les seues vivències, no?
Els insults i les agressions verbals per WhatsApp, diagnosticats com a greu problema pel jovent de Pego, més d'un centenar d'estudiants de l'IES Enric Valor han visitat esta setmana l'exposició itinerant de l'Institut Valencià de Joventut, No em toques el WhatsApp, que aborda conflictes juvenils, xarxes socials, gelosia i convivència.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Ahir de vesprada, a les 6:45, l'Ajuntament de Dénia informava en xarxes socials que, junt amb el d'Oliva, havien pres la decisió de reforçar amb blocs de formigó el tancament del pont del Tonyinero perquè no puguen accedir vianants ni bicicletes davant el greu deteriorament de la infraestructura, i és per això que també pregaven a la ciutadania que respectaren aquestes restriccions de pas que tenen com a objectiu garantir-ne la seguretat. I és que, tot i que des del 2 de desembre de 2025 es van posar tanques per a evitar l'accés pel pont a vehicles, però també a persones i bicicletes, este últim col·lectiu i el penúltim han continuat passant per el pont del Tonyinero, i per això esta decisió de les dues administracions locals. Assegura el consistori de Nier que tant l'Ajuntament de Dénia com el d'Oliva estan treballant conjuntament per a decidir les actuacions necessàries que s'han de dur a terme per a reparar el pont, i si això no fora viable, la reparació, no descarten fer-ne un de nou, construir-ne un de nou. Mentre això arriba, el cert és que el veïnat, com contàvem l'altre dia, comença a fer pressió visible i pública al respecte, perquè se senten aïllats i el que volen és una solució al més prompte possible. Avui una de les afectades ens escrivia a la xarxa social Facebook que no pot accedir a la platja, que està a 10 minuts a peu, que ha d'agafar el cotxe, fer 8 quilòmetres, aparcar, que no pot anar a comprar el pa diàriament, que ha d'agafar el cotxe, fer 8 quilòmetres més i aparcar, 8 quilòmetres d'anada i 8 de tornada, òbviament. I per això expressava que estan totalment aïllats i desemparats entre dues províncies que només han de salvar 10 metres per a realment anar d'una a l'altra, i per això exigeix una solució al més prompte possible. Una solució que van passant els mesos i cada vegada inquieta més, perquè s'apropa també la data en què cada vegada seguien més les persones que acudisquen a aquesta zona i no estarà solucionat. Almenys és el que intuïix la població, sobretot l'afectada, que no només a l'estiu, sinó ja mateix veu com és complicat salvar aquests 10 metres d'una província a l'altra, i veuen que el problema va retardant-se en el temps. Així que aquesta és l'última novetat al respecte del pont del Tonyinero, que s'han posat blocs de formigó per a evitar que tant vianants com bicicletes i, òbviament, cotxes i motos no passen per esta via, que, recordem, està molt deteriorada.
Els informatius a Ràdio Pego.
L'ecologisme valencià no té acte de naixement, però un grup de persones vinculades des de fa anys a este moviment van decidir celebrar-ho. Abans, però, analitzant l'evolució històrica i decidint que el naixement era l'any 1975, perquè consideren que ja abans hi havia antecedents, però també comenten que no eren exactament grups ecologistes en el sentit actual de la paraula, sinó que els defineixen com moviments socials i entitats ciutadanes que empraren o no el concepte ecologista anaven a confluir en preocupacions, interessos i lluites amb l'ecologisme. Esta efemèride va començar a celebrar-se al maig de 2025 i l'han estès a este 2026. Esta celebració arriba a Pego dissabte, demà 28 de febrer, amb una excursió organitzada per conèixer el Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Com hem escoltat en titulars, el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València i investigador del Soil Erosion and Degradation Research Group, Artemi Cerdà, sol contactar amb gent dels espais que visita perquè facen de guies i aporten el seu coneixement del terreny que xafen. En esta ocasió serà el president de Pego Viu, Néstor Portes, que ens explicava que la finalitat de la visita és donar a conèixer tot el territori sobre la base de que si no el coneixes, no l'estimes.
Que vol donar a conèixer pues, tot el nostre territori i, de fet, també em va contar que també feia una sèrie d'eixides, d'excursions a nivell internacional, però lo important és que les persones, que la gent conega el nostre territori, conega allò pròxim, perquè si ho coneixes, ho estimes. I aquest és el principi de l'ecologisme, conèixer el nostre territori per a poder estimar-lo.
La biodiversitat de la Marjal és ben rica i és per això que li preguntàvem a Néstor Portes amb què es queda de tot allò que ofereix l'aiguamoll. El president de Pego Viu no dubta ni un segon a respondre que es queda amb el dinamisme de la Marjal perquè és un ecosistema molt viu.
Jo em quedaria en el dinamisme que té la Marjal. La Marjal és un ecosistema molt viu. Molt viu perquè estem en un sistema que té molta aigua, és a dir, que és un recurs que normalment falta en el nostre territori, és el, no diguem, és un recurs escàs, i en la Marjal hi ha en abundància. Al no faltar aquest recurs limitant en altres ecosistemes, allò és una explosió de vida constant, sobretot a l'estiu, quan la calor acompanya, que en altres llocs pues, sol adormir-se, diguem, no? De tota la flora i els animals. A la Marjal és quan explota, diguem, tot el, no? Tota la seva vitalitat. Jo destacaria això, que és un ecosistema molt vital, molt dinàmic. Diria que és el més semblant a un ecosistema ja tropical o equatorial, com les selves. No arribem a tant, no? Però és un ecosistema que està ple de vida.
Més de 40 persones assistiran a la cita desplaçant-se des de València amb l'organitzador de l'activitat, el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de València, Artemi Cerdà. La ruta la faran al contrari del que estava previst per una batuda de porcs senglars que este dissabte té lloc a la zona de la Muntanyeta Verda, segons informava el mateix Néstor Portes.
En principi volíem fer la ruta de lo que és la Muntanyeta Verda i anar cap a la Fontsalà, però com hi ha una batuda el dissabte, la farem al revés. Els caçadors faran una batuda pel matí a la Muntanyeta Verda i nosaltres començarem a la Fontsalà, a l'Ullal del Burro, a les 10 del matí. Allí arribarà l'autobús de València, els de Pego que vulguin anar estan tots convidats, poden vindre. I des d'allí la Fontsalà anirem pel costat del riu Bullent cap amunt i quan els caçadors ens donen permís, ja vaig acabat la batuda, creuarem el Salinar i arribarem a la Muntanyeta Verda i acabarem l'excursió.
L'objectiu d'esta visita al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, resumir a Portes, és ensenyar esta joia que tenim al terme de Pego i deixar en qui la descobreix per primera vegada o qui la torna a visitar un bon record. Una visita, per cert, a la que convidava a acudir a totes aquelles persones de Pego o de la Rodalia que en tinguin ganes perquè és oberta.
Volem ensenyar més que res aquesta joia que tenim del terme de Pego a totes les persones que venen de fora i, per supost, pues, la gent de Pego que vulgui comentar, saps? I parlar amb totes les persones que venen de fora, pues, estan convidades. I la història és la que és, i la Marjal és la que és, la veuran, la coneixeran, preguntaran i amb això es quedaran amb aquesta idea de Pego que esperem que siga un bon record.
En acabar l'informatiu podreu escoltar completa l'entrevista amb el president de Pego Viu, amb Néstor Portes, una conversa que va més enllà de l'activitat que tindrà lloc este dissabte al Parc Natural de la Marjal de Pego Oliva, una conversa que aborda, entre d'altres, el futur del nostre territori tenint en compte aquesta emergència climàtica en la que estem immersos.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
L'aula Zoom de l'IES Enric Valor de Pego ha acollit del 16 al 20 de febrer l'exposició itinerant de l'Institut Valencià de la Joventut No em toques el WhatsApp, una proposta educativa centrada en l'anàlisi dels conflictes juvenils i en la manera com estos es transformen i amplifiquen a través de les plataformes digitals. Al voltant de 130 alumnes de segon d'ESO l'han visitada junt amb el grup d'acció feminista, els corresponsals juvenils de Pego i l'alumnat de l'aula Hueco, a més de l'equip directiu del centre. L'activitat ha estat coordinada i dinamitzada per les tècniques de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Pego, que han complementat l'exposició amb dinàmiques participatives i espais de reflexió. I és que, com apunta la tècnica Maido Moreno, la visita a esta exposició va més enllà de veure i debatre sobre el seu contingut.
En el cas de l'exposició de l'IBATS No em toques el WhatsApp, per a nosaltres el més interessant no és sols que vinguin els joves a veure-la i poder obrir el debat, sinó fer que aquest debat es convertisca també en dinàmiques d'on sorgeixen ullades a la realitat que viuen els nostres joves de Pego.
Enguany, a partir de dos panells interactius, ells i les joves han hagut de participar activament per retroalimentar-los. Un dels panells ha estat centrat en el conflicte, que ha estat el tema central de l'exposició d'esta edició. D'aquest treball, les tècniques de joventut han detectat que el jovent entén el conflicte com un trencament, com un enfrontament. Este punt, i això no és necessàriament així, i és el que han fet veure a l'alumnat, han intentat obrir la perspectiva per a poder anar més enllà del concepte que tenen de conflicte.
Enguany, per exemple, teníem dos panells informatius on necessitaven que els joves participaren activament retroalimentant-lo. Un d'ells, centrat en el que tal volta ha sigut un dels temes vertebradors d'aquesta edició de l'exposició, que és el conflicte. I ens hem adonat que els joves, la majoria d'ells, es centren molt en el fet d'entendre el conflicte com un trencament, com un enfrontament, quan no necessàriament ha de ser així, quan simplement una mala mirada o una falta de comunicació pot generar una situació conflictiva, en tant en quant la comunicació es distorsiona o no és fluida o hi ha malentesos, no necessàriament ha de ser una baralla. Aleshores, hem intentat obrir la perspectiva, sobretot en la fi d'arribar a una conclusió, i és que el conflicte pot ser també una oportunitat de creixement personal, de prevenció, d'evitar que situacions recurrents es repetisquen. Bueno, i ahir jo crec que hem arribat a alguna cosa.
Un dels aspectes que més preocupació ha generat és l'impacte de les xarxes socials com a nou escenari dels conflictes tradicionals que es diversifiquen i poden multiplicar-se exponencialment en l'entorn digital. A través d'un panell participatiu, l'alumnat també ha identificat les principals problemàtiques que experimenta. Del centenar d'alumnes que han visitat la mostra, al voltant d'un 15%, ens comenta Maido Moreno, ha compartit que en algun moment de la seva vida ha rebut algun missatge desagradable i fins i tot alguna amenaça, sobretot per WhatsApp, tot i que també en menor mesura per Instagram. Situacions que en major o menor mesura els han afectat. Des de l'àrea de joventut han facilitat pautes per a gestionar-ho el millor possible, però sobretot han evidenciat justament això, no? Que s'ha de parar molta atenció en esta qüestió.
Després ens ha sorprès molt que al voltant de, pues jo crec que era un 15% dels joves que han passat per aquesta mostra i l'han compartida amb nosaltres, ens han dit que en algun moment de la seva vida han rebut algun tipus de missatge desagradable o fins i tot alguna amenaça, que han vist que la seva imatge era objecte d'un meme o que es difonia sobretot a través del WhatsApp i també, aunque minoritàriament, per l'Instagram. I això, en major o menor mesura, els ha afectat, els ha suposat un problema o un conflicte intern, no? Com gestionar-ho? Bueno, pues hem intentat donar algunes pautes i sobretot evidenciar que realment, bueno, pues situacions que ja existien i que malauradament no hem aconseguit erradicar des de ningun àmbit, ni el de l'oci educatiu, ni l'estrictament informatiu, ni el familiar, com són pues, els insults o les agressions verbals o, bueno, alguna més, no? Ara tenen un espai virtual multiplicat de forma exponencial amb les plataformes i les xarxes socials que suposen nous escenaris per a que aquestes situacions no vagin a menys, sinó a més. I ahí hem de parar atenció.
Altres conflictes detectats han estat la gelosia entre iguals, el control exercit per la parella i de forma minoritària algun cas d'intimidació sexual. Durant les sessions també s'ha reflexionat sobre la importància del suport entre iguals en l'adolescència i sobretot el paper clau de les amistats com a xarxa de protecció. Amb esta iniciativa, l'Ajuntament de Pego reafirma el seu compromís amb la promoció d'una convivència saludable i amb la prevenció de conductes de risc, oferint als i les joves espais segurs per expressar-se, compartir experiències i aprendre a gestionar els conflictes de manera constructiva. I parlem de l'oratge. Avui hem tingut molta boira al matí, sobretot a la zona de la costa, però pràcticament tots els bancals i les zones de planura doncs emetien, no?, eixa boira tan característica que s'ha barrejat amb el fum de les fogueres que encara estan netejant o que són fruit de la neteja dels camps en estos mesos d'hivern. Avui continuarem amb el cel clar fins a mitjan vesprada, tot i que continuaran les boires, i a partir de mitjan vesprada els núvols aniran en augment. Temperatures esta nit bastant suaus, o millor dit, han estat gelades amb 9 graus, i la màxima avui arribarà als 21. I tindrem el vent fluix el que resta de dia. I per a demà, l'Agència Estatal de Meteorologia ja ens avisa de canvi d'oratge. Després de les ventades de la primera meitat de febrer i la situació estable i anticiclònica de l'última setmana, a partir de demà dissabte canviem a vent de gregal i llevant, que es reforçarà probablement el pròxim dimarts. Demà ja notarem aquest canvi de temps, sobretot a la nostra comarca, però en general al sud de València i nord d'Alacant, la zona millor exposada al vent de gregal, on a més de la nuvolositat es poden produir precipitacions febles amb nuvolositat baixa prevista i vent a partir de la una, sobretot. És per això que l'Agència Estatal de Meteorologia marca per a demà entre les 6 del matí i les 6 de la vesprada entre un 100 i un 90% de probabilitat de precipitació, tot i que no serà intensa, sinó que serà una precipitació molt lleugera. I a partir de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit només indica que hi ha un 50% de probabilitat de precipitació. Temperatures dissabte entre els 11 graus de mínima i els 16 de màxima. Per tant, en estar el cel ennuvolat tenim unes mínimes més altes, però també unes màximes més baixes. El vent estarà pràcticament encalmat, bufarà fluix en les hores centrals del dia de component nord. Diumenge, una situació semblant a la de dissabte, amb un 100% de probabilitat de precipitació fins al migdia i un 75% a partir d'això. Ara, temperatures molt semblants a les de dissabte, 10 graus de mínima, 16 de màxima, i així comença a agarrar aire el vent, bufarà al voltant de 15 km per hora de component nord-est. Fins ací l'informatiu d'avui divendres 27 de febrer. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda, fent-nos companyia i informant-se a l'hora. Res, des d'ací desitgem, com cada dia, que passeu molt bona vesprada, que el cap de setmana siga molt profitós, tot i que caiga alguna gota, però sobretot que gaudiu, que descanseu i que ho passeu d'allò més bé. Nosaltres tornem dilluns. Fins aleshores, una abraçada. Adeu.